I són les 4 i 6 minuts i aquí estem de començament d'una setmana que fa una mica de vertigen, ho dèiem al començament del programa, no? Perquè és que la setmana vinent ja és Nadal i estarem tots envoltat de torrons i de neules i mascaretes, que no ens podem treure les mascaretes més enllà de quan anem a fer la mossegadeta d'altres de torron. M'ha fet gràcia haver sentit el ui, perquè Ferran Busquets, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. L'ui... m'ha fet la foto i me l'ha tret.
L'ui corresponia que s'havia tret un moment la mascareta i s'havia descuidat.
Me l'ha tret per la foto i aquí s'ha quedat.
Sí. Ja està. Ja té vostè preparat tot el tema del Nadal o no, encara?
Ui, no. El Nadal, sempre hi ha coses a preparar al Nadal.
Deu tenir vostè... Ara explicarem qui és Ferran Busquets, eh? Però deu tenir vostè molta feina. Deu ser una persona molt ocupada, no?
Bueno, tenim molta feina, però sí, la feina sobretot la té tota la gent de la Fundació en general, no? Però bueno, però sí, la feina no...
A vostè li toca dirigir-ho.
A mi em toca dirigir i acompanyar els equips, sí. Sí.
Déu-n'hi-do, quants equips són?
Bueno, ara mateix a la Fundació som 95 treballadors i prop de 300 voluntaris.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Efectivament, Arrels Fundació, ha dit. Jo ho tenia, sí, com a Fundació Arrels, en realitat.
O com vulgueu.
Tanto mondat, no?
Sí, sí.
Que deien. Vostès, jo crec que ja saben què és la Fundació Arrels, o Arrels Fundació. És una entitat que des de l'any 1987 atén i orienta les persones sense llar que viuen pels carrers de Barcelona. I el seu objectiu és acompanyar-les per aconseguir una vida, doncs, el més autònoma possible i cobrant les seves necessitats bàsiques, no? Hi ha molta gent que viu al carrer, no?
Bueno, a Barcelona nosaltres estimem que hi ha més de 1.100 persones dormint al carrer i a nivell de Catalunya podem estar parlant de tranquil·lament de més de 2.300 o 2.500 fins i tot.
Persones que dormen al carrer.
Això són persones que dormen al ras. En el cas de Barcelona són persones que nosaltres vam comptabilitzar el mes de juny, val? I en el cas de Catalunya són, bueno, són un agregat dels ajuntaments per l'estratègia aquesta que encara no acaba d'arrencar, que esperem que algun dia arrenqui. Però bueno, són estimacions sempre de mínims, perquè malauradament, sempre que parlem de xifres de pobresa, se'ns escapa molta gent.
Clar, perquè una cosa és aquesta dada, que efectivament més de 1.000 persones dormen cada nit a la ciutat de Barcelona al carrer. Són moltes, eh? 1.000 persones.
Moltes.
Però és que hi ha 4.845 persones que no tenen llar. Uh-huh. Que fan ús, doncs, de dormitoris públics. No? Com va això?
Bueno, totes aquestes persones són o que fan ús de pisos d'entitats, etc. Però, clar, són persones, per dir-ho així, que si les entitats o el sistema no estigués... Bueno, hi ha una part que encara està en el carrer, per tant, no els dona solució. I hi ha una part que, si no fos per entitats o serveis socials, doncs estarien al carrer. I aquest és el punt important, no? Que hem de mirar... Sovint mirem el que falta. Si miréssim més el que hem aconseguit, veurem que... per solucionar el que falta, doncs tampoc és tant.
Si ah, no?
Signifiquem. Bueno,
m'agrada tenir una visió optimista sobre aquest tema.
Sí, jo crec que al final...
Com estava la cosa, senyor Busquets, abans?
Home, la cosa està malament, vull dir, Catalunya avui estem parlant de que hi ha un 26% de pobresa, diguem, no? De persones que estan sota... que tenen uns ingressos inferiors al llindar de pobresa o algun tipus de, o algun altre tipus d'exclusió social. Llavors, això són dades són complexes i quan dic que no és tan difícil, vull dir que la solució pot ser fàcil, però que això no vol dir que sigui ràpida, que és diferent.
Ja. Déu-n'hi-do, quina dificultat treballar amb tot això, sobretot perquè s'ha de donar resposta a tota aquesta qüestió, no?
El problema és aquest i sobretot aquest acompanyament que parlàvem al començament, de que el desbordament és clar, no? És obvi, no? Vull dir, jo crec que el que hem viscut a la pandèmia, sense intentar fer comparacions, però sí que la imatge penso que és adient, que aquesta sensació dels hospitals desbordats de la pandèmia és el que els serveis socials tenen durant tot l'any, sense guardant distàncies, perquè ha sigut una situació molt, molt, molt greu, però en el sentit, als hospitals, evidentment, la gent es juga a la salut, però als serveis socials, o en aquest cas les fundacions que tenim a persones que anem al carrer, és el pa de cada dia el tenir molta més gent de la capacitat que tenim per donar un cop de mà.
Dèiem, senyor Busquets, ara fa uns dies, aquí al programa, que ens havia sorprès molt, a títol particular, dir, quan per fi, després del confinament, ens van deixar sortir a fer esport. Se'n recorda que agafàvem els matins les bicis a primera hora o sortíem a córrer, no?
Sí, sí.
I jo recordo que una cosa que em va cridar molt l'atenció, tan capficats com estàvem, no?, amb la distància social, amb les mascaretes, perquè, a més, eren els primers moments que podíem sortir al carrer, anant tots com molt a la guai. Recordo, i a mi em va cridar molt l'atenció, els conjunts de persones que estaven juntes, que les veies dormint al carrer, que havien dormit al carrer, que efectivament allà no hi havia distància social, que evidentment allà no hi havia mascaretes. I em vaig adonar de que la pandèmia per totes aquestes persones havia anat d'una altra manera.
Bueno, per començar, totes les recomanacions que se'ls deia fer, com la principal, que era estar confinats, no la podien fer.
Clar.
Jo crec que això va produir dues coses. La primera és aquesta sensació de que no tothom es pot confinar, i això, malauradament, va quedar palès, però també la part positiva és que, precisament, va quedar palès. I, per una altra banda, també el que va despertar una mica és, a vegades, aquesta estigmatització que tenien les persones, no? Perquè hi havia persones que deien, escolta, si han obert tot aquests dispositius a fira, perquè no hi van a la, a la fira, no? I nosaltres sovint diem que moltes persones no volen anar-hi perquè, senzillament, no és una bona opció. Per tant, sí que va ficar sobre la taula una problemàtica i jo crec que fins i tot es van llimar algunes estigmatitzacions, no? Al principi de la pandèmia fins i tot es multava la gent que estava al carrer i no es confinava. Tenim un cas d'unes 8 multes aproximadament, o 10, que això sempre és, hi ha una proporció desconeguda, però entre les que ens arriben i les que passen, no? Perquè moltíssimes no ens arriben, però sí que és veritat que, bueno, que es va posar sobre la taula. Sí, sí.
Ja m'imagino. Clar, i el tema de la vacunació? Ara ja aquí som a aquesta història. Com es vacuna aquestes persones?
Bueno, la vacunació es... sí que hi ha hagut vacunacions, no? Hi ha hagut equips que han anat inclús per entitats, també van venir a la nostra seu i a la seu d'altres entitats a vacunar, i aquestes vacunacions bàsicament, doncs, bueno, és una miqueta a comptagotes, però hem de pensar sobretot que les persones que dormen al carrer tenen el principal problema que tenen és la supervivència, vull dir, una persona que està al carrer s'ha de dedicar a sobreviure. Algunes sí que poden, doncs, potser passaven per allà i es vacunaven o el que sigui, però ja, però el... per començar per demanar hora, anar, etcètera, etcètera, és molt complicat. Per això és molt important aquests espais per anar. De fet, una de les coses que ens preocupa és que, bueno, per exemple, ja els bars i restaurants són unes eines molt importants per la gent de carrer, no? És un espai per tenir àpats calents, un espai per tenir beguda calenta o per anar als serveis, per exemple. Llavors, si el certificat Covid és una necessitat, esperem que els propietaris d'aquests establiments facin una miqueta de dir, bueno, doncs coneixem aquesta persona, perquè és que si no, aquestes persones tindran un problema molt greu, perquè és que necessiten aquests recursos.
Clar, clar. Alguna vegada m'he trobat amb gent que treballa amb vostè, o voluntaris, no ho sé, treballant en marxa a la nit, no? Portant termos de sopa calenta, begudes calentes per gent que estava al carrer, estem parlant de nits molt fredes, no? Parla vostè de quants voluntaris tenen?
Nosaltres com a Arrels tenim, durant la pandèmia hem baixat una mica, perquè el perfil del voluntariat en general són persones de joves cap amunt, diguem, val? I bueno, llavors ha baixat una mica per por, per aforament, etcètera, però estem parlant de prop d'uns 300 voluntaris i ara estem tornant cap als 400.
Com s'ajuda algú que viu al carrer?
Bé, una persona que dorm al carrer el que necessita és un habitatge. És a dir, l'única forma d'ajudar definitivament una persona que dorm al carrer és l'habitatge. Sí que és cert que a vegades hi ha gent que pot donar la sensació que no volen aquest habitatge, però la realitat, l'experiència ens confirma que no és cert. Una altra cosa és que a una persona li oferim un habitatge, és com si anem pel carrer i algú ens ofereix un bitllet de loteria, no? Pues, bueno, potser l'agafem i provem, no? Però si és una cosa més important, desconfiarem. Pues una persona que està al carrer passa exactament el mateix. Llavors, això seria la solució per a tothom, però el que sí que nosaltres, parlant de que pot fer un ciutadà de peu, el que és molt important i la forma millor d'ajudar és no veure aquesta persona com una persona que està al carrer perquè vol, com un alcohòlic, etcètera, etcètera, sinó veure algú que està en un patiment insuportable i que el que necessita és, doncs una solució.
És que d'això li volia parlar, no? Perquè una cosa és que vostè i jo aquí, còmodament asseguts, després d'un bon dinar i resguardat dels freds, tinguem aquesta conversa, i una altra cosa molt diferent és pensar en com cada una de les persones que integren aquest col·lectiu ha arribat al carrer, no? I segurament no és agradable per ningú arribar a aquesta situació, i segurament són persones que porten una motxilla molt difícil, molt complicada, plena de renúncies, de lletjos, segurament de solitud, no? Perquè un que acaba al carrer és perquè no li han ajudat, perquè no han pogut, o perquè no han sabut, o perquè no ho sé. Clar, és molt complicat, no? És una situació en la que segurament, més que estadística, un s'hi ha de fixar molt amb el nom i cognoms de cada persona que té al davant.
Absolutament. Cada persona és un món, cada persona és una situació, però el que sí que està molt clar és que totes aquestes persones va haver un dia que tenen un allotjament i per diverses raons l'ha anat perdent. Diverses raons vol dir, doncs, senzillament, que està vivint amb els pares i s'ha mort, que estem, doncs, a lo millor també podia ser fruit d'una separació, podia ser fruit precisament de no poder fer front al lloguer o a l'habitació de la lloguer, perquè quan el lloguer no funciona acabem passant a habitacions de la lloguer i quan les habitacions de la lloguer l'arribada és més ràpida al carrer. Llavors, qualsevol d'aquests factors el que fa és desencadenar, o que si, algú, per exemple, algú que s'hi ha cremat el pis, per exemple, també, hi ha casos molt diversos. Llavors, al final, tots els casos hi ha un factor comú, que és el no poder fer front a un habitatge, senzillament. I, evidentment, com molt bé dius, la solitud és el gran problema abans i després de sortir del carrer. Perquè abans del carrer, si ens pensem nosaltres què faríem, si avui no arribem a final de mes o tenim una situació crítica, probablement intentarem trucar a molta gent, no? I moltes persones, doncs, passen uns dies a casa d'un, uns dies a casa d'un altre, i un dia tot això s'acaba. I al final l'única opció que et queda és al carrer, i això és duríssim.
Ha de ser molt fort, això.
Això és duríssim, i a més, sí, perquè hi ha un... L'estigma del carrer el tenim tots, fins i tot les persones...
Però no només l'estigma del carrer, sí, permeti'm, que segur que és inqüestionable, sí. L'estigma de com s'arriba fins al carrer.
Exactament.
Perquè tot això que està dient vostè és terrible. La pobresa... Jo t'ajudo dos dies, però d'aquí tres te'n vas a casa. I et van fent fora de tot arreu fins que no tens on ficar-te.
Clar, i al final se t'acaba tot. I llavors la soledat és absoluta, perquè és que al final... I per això, quan algú se li apropen els voluntaris d'Arrels o de qualsevol altra entitat, el que està passant és que, clar...
Ja no se'n refien.
Tu has perdut la confiança en tothom.
Clar.
Perquè si els més allegats t'han fallat, com que m'estàs explicant a mi de que em vindrà a ajudar algú que no conec absolutament de res? És com surrealista, no? De dir, si els meus amics, la meva família no m'ha pogut ajudar, què m'ha d'ajudar? Una parella de voluntaris que no conec absolutament de res, no? Llavors, és un procés complicat. Per això és important no arribar mai al carrer i evitar que la gent arribi al carrer, perquè sempre és, des d'un punt de vista social, per suposat, és caríssim, és duríssim. Un cop has passat segons quin llindar de patiment, fer marxa enrere.
Home, i perquè això comporta... M'imagino, i sense cap mena d'estigma, més aviat tot el contrari, però m'imagino que això té unes conseqüències mentals.
Sense cap dubte, vull dir, hi ha una... De fet, una de les aproximacions més realistes és entendre que aquesta persona ha patit un trauma molt gran.
Clar.
I fer una aproximació des d'aquest trauma d'aquesta persona per intentar, doncs, primer batallar aquest trauma, perquè és que només la por de poder tornar al carrer o la por... Jo me recordo una vegada que vaig fer unes visites a uns pisos fa uns anys i hi havia un factor comú en totes aquestes visites de gent que estava en pisos, que el que et deien és... Això fins quan, no? Per què? Perquè hi ha una por. Jo no em pregunto fins quan, una vegada sí, però no em pregunto fins quan podré estar en aquest pis, no? Perquè tens un contracte de lloguer, el va renovant i ja està, no? I si no és un, serà un altre o ja ens en sortirem. Però quan tens aquesta sensació de que... O sigui, no ens ho podem imaginar els que no ho han passat per això, perquè, bueno, perquè tenim probablement la sort de no patir per això, però les persones, inclús quan recuperen aquest dret a l'habitatge, els hi fa molta por tornar-lo a perdre.
Escolta'm, m'imagino que, efectivament, és molt complicat que arribin a creure en vostès, no? Que arribin a confiar en vostès. També penso que una vegada han superat aquest moment, deuen ser persones molt fidels, molt agraïdes, molt... No?
Sí, de fet... Sí, a més, és un agraïment que fins i tot a vegades diria que és incòmode, no? Diguem-ne, de dir, no ens has d'agrair, al contrari. Hem de demanar perdó per haver trigat tant en ajudar-te, quasi, no? Perquè al final és... T'estem recuperant un dret que els que tenim la sort de tenir ja ara i molt més, hem mirat cap a un altre costat.
És interessant, això. Perdó en nom de qui?
Bueno, com a membres d'una societat, diguem, no? Com a membres d'un conjunt d'una comunitat d'individus que el que hem de fer és que tothom vagi a més, no que hi hagi gent que es quedi fora, no? Diguem, vull dir, és... bueno, i a vegades tothom tenim moltes coses a millorar i bueno, i és una de les trampes també a vegades de la gent que treballa als ONGs, no? Que quan més... Si descanses, a lo millor, pues estàs deixant d'ajudar algú, no?
Ja. Quina cosa tan complicada, Quina cosa tan complicada, perquè a més el problema d'això és que vostès estan fent una feina duríssima, el que ens pot passar absolutament a qualsevol de nosaltres, per molt que a dia d'avui no ens ho imaginem, però pot passar. I la societat mira cap a una altra banda, perquè és incòmode el tema.
Bueno, de fet, cap persona que ha arribat al carrer, de les 1.100 persones que estan dormint al carrer, s'haguessin imaginat que els hi hagués passat. Per tant, és això. I sí que és una mirada dura, perquè al final la pobresa... És a dir, molt sovint, quan parlem de la pobresa, parlem de que ens agrada, volem acabar amb la pobresa, però dir que volem acabar amb la pobresa és una paraula, és una frase buida, si no responem a una altra pregunta, que és què sóc capaç jo de fer per acabar amb la pobresa. No? Llavors, sovint, quan parlem de la pobresa, les entitats acaben parlant de, doncs, bueno, a lo millor cal parlar de fiscalitat, cal parlar de moltes coses que ens afecten a tots. No? Llavors, el fugir d'aquests debats és, en el fons, fugir de posar final a la pobresa.
És curiós, perquè no sé si la pobresa fa por o molesta estèticament.
O les dues coses.
Sí, o les dues coses, no? Segurament aquell senyor que ve a dormir sota uns cartrons al portal del banc del costat de casa, que a ningú no li agrada tenir allà perquè bruteja la façana, no?
Bueno, això és una...
Espero que entengui el Tom el que estic dient.
No,
això,
és que és així. De fet, una de les coses que ens passa sovint, i de fet ara fa poc va passar en un mercat del 4PM, de que vam ficar, bueno, de que hi ha molts elements, cada cop es detecten més elements hostils cap a les persones que dormen al carrer, no? O sigui, en lloc de veure una persona que està dormint al carrer com algú que està patint... I mira,
una víctima?
Sí que és...
Una víctima?
És una víctima, sí, sí. De fet, que sí que és veritat que m'està embrutant el portal, i sí que és veritat, doncs mira, doncs que si no estigués aquí dormint, doncs estaria més net i sí que estaria tot millor. Però al final acabem ficant elements perquè aquella persona, doncs, no dormi allà, no? I això ho considerem... bueno, jo ho considero molt greu, particularment, però el que és important és veure que aquella persona, doncs, doncs té uns drets que li estem vulnerant entre tots.
L'altre dia llegia que gairebé la meitat de les persones que viuen als carrers de Barcelona, concretament un 46%, afirmen haver patit algun tipus d'agressió física o verbal. Qui és qui agredeix físicament aquestes persones?
Sí, a més, en el cas de les dones, aquesta dada
puja
i arriba... Sí, puja encara més. Llavors, sovint pot ser entre les mateixes persones, sovint pot ser en gent que està fora. Vull dir, hem de recordar que la pandèmia, tres persones van morir assassinades perquè bueno, durant la pandèmia va haver una persona que va agafar un pal, un barrot, i es va dedicar a golpejar gent que estava dormint al carrer, i van morir tres persones dormint al carrer. I aquest exemple a mi em fica una cosa, sempre m'agrada, bueno, m'agrada, crec que és important comentar una cosa, que és que si aquestes tres persones, en lloc... Això és una notícia que va tenir un punt de relleu, o va ser una mica noticiable, però si en lloc de ser tres persones que estaven dormint al carrer arriben a ser tres veïns o veïnes que van a llençar la brossa a les escombraries, doncs probablement el ressò s'hagués disparat, no? Vull dir, viure al carrer, de recordar que redueix 20 anys la vida de les persones, i això, a part de que tot aquest tipus d'agressions, doncs són molt greus, i les persones ho pateixen molt, perquè aquesta és l'època que pateixen.
Fixi's que és la primera vegada que penso. Jo recordo abans, quan donava classes de ràdio, els deia als alumnes que com diem les coses és molt important, no? Quan un es posa al davant d'un micròfon i de quina manera expressa una notícia, doncs li dona un sentit o li dona un altre, no? I, per exemple, hi havia una època que els hi vaig dir, sisplau, no utilitzeu la paraula immigrant, i cada vegada que necessiteu la paraula immigrant, dieu persona. Yeah. I, efectivament, la receptivitat de la notícia canviava substancialment. No havia pensat mai que amb els indigents podia passar una mica igual, no?
Sí, és exactament el mateix, de fet, no? El problema és tot aquest estigma que tenim arrossegant totes les paraules. Bueno, la paraula immigrant la tenim estigmatitzada quan parlem de pobresa, no? No quan parlem de riquesa, no? Si parlem d'un futbolista immigrant, doncs probablement la reacció és totalment adversa i totalment diferent, no?
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Parlava vostè de les dones. Ha anat a més el nombre de dones al carrer?
Bueno, el nombre de dones al carrer sempre es manté bastant, que és un percentatge entre un 10 i un 15% dels homes que dormen al carrer. Uh-huh. És un percentatge que està molt amagat per diversos factors. Un és perquè la mateixa dona s'amaga al carrer. Vull dir, quan parlem de les agressions, sí que pujaven. No només pugen les agressions, sinó que és que, a més, el tipus d'agressions són diferents, no? Uh-huh. Les agressions es converteixen en qüestions d'agressions sexistes o sexuals, fins i tot, bueno, sobretot. I la gran majoria de les dones que arriben al carrer fugen d'agressions sexuals o d'agressions o de violència masclista, diguem, no? I això és una malauradament és una realitat. Llavors, el carrer està és molt masculinitzat.
Mira que estem parlant del carrer, però hi ha altres històries, no? Segons dades de l'Ajuntament, 735 persones, entre adults i infants, viuen en solars i fàbriques en desús locals amb dinàmica d'assentament.
Sí.
Aquest és un altre tema que no estem massa posats, no?
Bueno, és un tema que no estem posats, però malgrat és una mica com el que comentàvem abans de l'arquitectura hòstil.
Uh-huh.
Si aquestes persones, o sigui, dels elements arquitectònics que serveixen perquè la gent que dorm al carrer no hi dormi allà en concret. Si nosaltres parlem d'assentaments o parlem de locals ocupats, hem de pensar que totes aquestes persones, totes aquestes famílies, si no estiguessin allà, estarien
al carrer.
Clar, de fet,
clar.
Això passa, hi ha altres municipis fora de Barcelona, que pot ser, ja proporcionalment pot ser que hi hagi menys gent dormint al carrer, perquè hi ha més masies abandonades, etc etc. Però és un fenomen duríssim i sobretot, especialment pel tema dels nens que estan dormint en aquests espais i vivint en aquests espais.
Fixi's que l'altre dia em tenia aquest escàndol brutal, lògicament originat, no?, per la mort d'aquesta família que estan dormint en unes antigues dependències bancàries. Però això va posar de manifest una altra història, perquè vam saber que aquesta gent havia pagat uns diners, que no eren 4 duros tampoc, no?, però estan parlant com de 700 euros, per una família desestructurada que no tenien diners. 700 euros és una fortuna per poder viure allà. És a dir, que les persones que ocupen locals estan, diguem, dins l'escala. No sé com dir-ho massa bé, això, no?
Bueno, els han estafat.
Estan per sobre, però estan per sobre, perquè com a mínim els han deixat.
Bueno, han tingut aquesta opció d'estar en aquests espais. De fet, hi ha gent que, en aquest mateix local, alguna persona que havia dormit al carrer, que coneixem que ha dormit al carrer, ha passat per aquests espais, no? Sempre que poden, però clar, hi ha gent que malauradament fa negoci de la pobresa, no? I això està clar. Però bueno, és molt greu que passin aquestes coses, però bueno, també, però el problema és que aquests espais que tenen els bancs inutilitzats, no sé si podria donar un altre ús que ajudés aquesta gent fent-ho tot més regularitzat.
A mi m'ha agradat perquè en el primer minut, fixi's que aquest programa es diu Tot anirà bé, és a dir, que d'alguna manera a nivell de principis som un programa que intenta anar en positiu, no?
I tant.
Que està bé. I a mi m'ha agradat molt perquè vostè en el primer minut ha demostrat ser també un home positiu, no? Quan deia, home, sí, podem analitzar-ho des del punt de vista d'avui, però també podem analitzar-ho des del punt de vista d'on venim. I en aquest sentit hem anat a millor, no? Què és el que li cal ara, socialment, a les nostres vides, no? A la nostra gent, per erradicar aquest tema del damunt de la taula?
Jo crec que ens hem de creure que és inacceptable. Vull dir, jo crec que totes les coses que hem anat canviant és quan hem vist que no tenien absolutament cap sentit, no? Vull dir, potser fa 200 anys de violència masclista, doncs, bueno, doncs era una cosa que la gent s'assumia, no? I va un moment que s'ha dit, home, doncs potser no ho hem d'assumir, no?
Uh-huh.
Perdona per la banalització, eh? Vull dir, no, i moltes altres coses, no? El fet de que aquí, per exemple, aquí a Barcelona no hi ha bueno, amb assentaments potser sí, però al carrer no hi ha famílies dormint al carrer. I això, i altres ciutats d'Europa sí que n'hi ha. Per tant, això el que vol dir és que no ho hem assumit. És una qüestió de deixar d'assumir i, sobretot, assumir què vol dir erradicar la pobresa, no? A mi m'agrada dir una mica amb la boca petita, però bueno, aquí no és dir-ho amb la boca petita, però jo, quants cartells de Welcome Refugees hi ha a Barcelona ara? Jo crec que tots podem recordar l'època en què hi havia, i no fa gaire, en què estava ple de cartells de Welcome Refugees, no? Però fins que llavors resulta que la gent comença a sentir que l'estan arribant i els anem retirant a poc a poc, no? Per tant, hem de ser coherents amb els missatges que donem i hem d'entendre que solucionar els problemes té unes conseqüències, no? I això ens passa a nivell familiar, no? Si hem de cuidar els nostres pares i decidim cuidar-los nosaltres, vol dir pues que, bueno, pues potser no tindrem tant temps d'oci, però és un tema de, possiblement, valors, o com li vulguem dir, però és un tema de que, bueno, és voler, si volem alguna cosa, hem de fer unes altres.
Li ben asseguro que la meva intenció no té res de groc amb aquesta pregunta, però estava pensant que fa 2 o 3 dies, jo que sé, vaig tota la vida corrents amunt i avall, i que, com tots, no? Com la majoria. L'altre dia vaig tenir una mica més de temps, vaig fer un tomb per la ciutat i em vaig trobar els llums de Nadal, no? I està preciosa, Barcelona realment està preciosa aquests dies, no? La Gran Via, el carrer Aragó, Passeig de Gràcia. Com és el Nadal per a aquestes persones?
Pues és una època molt dura. És una època molt dura perquè els hi recorda els Nadals d'altres moments, no? I el Nadal, també passa una mica a l'estiu amb el tema vacacional, eh? Però el Nadal especialment és una època de felicitat, no? Felicitat que està molt bé, no? Que és una època que sigui un moment de família, de trobar-se, de riure, de passar, de regals, i al final, doncs, ells s'hi troben lluny de tot això, no? I això és dur. Nosaltres com a entitat doncs, intentem, no? Fem, ara amb la pandèmia fem altres històries, no? però fèiem doncs, un sopar de Nadal, un sopar el 24, un dinar el 25, també fem un espai que es diu els Reis Majos per fer una mica de regal, i te n'acabes donant compte que a les persones els hi fa molt, això és molt important. És molt important, i a vegades és més important el poder-ho fer que el mateix fer-ho, no? Perquè a vegades la gent ja, només que m'hagin convidat, ja sé que si vull puc anar el dia de Nadal, no estic sol, no? Llavors, bueno, jo penso que és el que ens podem imaginar tots, no? Un dia de Nadal amb solitud, però potser la gent que ho portarà bé i alguns encara ho arraigaran i tot, eh? Però en general, el fet de no tenir ningú un dia de Nadal ha de ser una sensació molt complexa, com la mort, no? A mi em fa molta... A mi em sap molt greu la gent que es mor sola al carrer, no? Perquè totes aquestes persones, pensar si t'està pagant la vida i aquí no ha passat res, això ha de ser molt dur.
Com van vostès de diners? Mira que bé, una de les coses bones de fer aquest programa és que pot preguntar un el que vulgui,
oh,
no?
I tant.
Ja tenen diners vostès per fer tot el que necessiten fer?
Bueno, diners sempre en falten. Vull dir, no? Jo crec que som una entitat que administrem els diners tan bé com podem, i el que sí que fem... Bueno, i nosaltres funcionem gràcies als diners de la gent. Vull dir, el 70% dels nostres ingressos és la gent que ens fa aportacions econòmiques.
70%? Déu-n'hi-do.
Sí. Bueno, l'any passat va ser una mica menys per uns ingressos extraordinaris de la Generalitat, però aquest any aquests ingressos han anat a la baixa, per tant, serà un percentatge. Però és així, nosaltres és la gent qui decideix si fem més acció o menys, i aquest és el... Això ens agrada, perquè al final nosaltres depenem de la confiança que depositem en la gent, i això ens fa fer-ho millor, clar.
Ahir llegia un tuit de l'alcaldessa de Colau, felicitant-se, perquè els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona han estat seleccionats com els millors d'Espanya. Vostè, que treballa amb els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, estaria d'acord amb una afirmació d'aquestes característiques?
Bueno, que siguin els millors no vol dir que siguin suficients. És a dir...
Aquesta ha estat una bona resposta, sí.
Clar, és a dir, el millor... Jo puc ser el millor futbolista d'aquest edifici, però és que potser la resta de gent no sap ni el que és una pilota. Vull dir, no estic dient que no ho estiguin fent malament, i jo crec que també és important que quan qüestionem una mica els poders polítics, diguem, s'entengui que, o els serveis socials fins i tot, que és una queixa al sistema com funciona, no als professionals en concret, que a vegades es trasllada i això no és cert, perquè els professionals malauradament poden fer que foten, però jo crec que, bueno, doncs això, si el millor em valgo, això a vegades els dic als meus fills també, no? Si el millor o el pitjor depèn dels contrincants, diguem, no?
I d'un mateix.
Bueno, jo crec que depèn només d'un mateix, no?
Exacte.
El tema és si jo t'has de comparar amb tu mateix, per tant, mira, m'estàs millorant la resposta, fins i tot, és a dir, la pregunta és si el que estàs fent és el que la ciutat necessita o no.
Yeah. Com acaba vostè fent tot això?
Com acabo jo fent tot això? Bueno, jo vaig començar com a voluntari a la Fundació fa molts anys, sempre estic fent voluntariats, i bueno, de mica en mica pues, em vaig anar involucrant més, fins que un dia em van demanar si podia assumir aquest lloc. Però bueno, jo crec que l'important és que cadascú participi com ho considera, no? A vegades ens hem trobat gent i és que jo no em veig en cor de fer un voluntariat aquí o fer un voluntariat de cara, que jo el vaig fer i és dur, però jo crec que aquí l'important és que cadascú faci el que li surti. No cal ser... Uns poden ser voluntaris de carrer, els altres poden ser voluntaris de la centraleta, els altres, que a vegades és més important que res, em dir un bon dia a una persona que està dormint al carrer, li pots canviar la vida a aquella persona.
Hem parlat tota l'estona de la feina que fan vostès amb les persones que dormen al carrer en l'actualitat. El que no hem dit és la relació que tenen vostès amb aquelles persones que dormien al carrer i que se n'han sortit, no? M'imagino que hi ha un vincle amb aquestes persones, moltes d'elles, no?
Afortunadament hi és aquest vincle, malauradament aquest vincle és per tota la vida, perquè de fet, malauradament vull dir, perquè l'interessant seria que aquestes persones, un cop han fet un pas, poguessin tirar endavant, però nosaltres en aquests moments estem allotjant unes 210 persones en diferents pisos, teníem prop de 120 pisos, una residència, i malauradament aquestes persones, com que estem atenent la gent molt cronificada que porten molts anys al carrer, pensem que estem parlant de persones que porten 5, 10 anys al carrer o 20 fins i tot, l'acompanyament necessitaran tota la vida, fins a mort.
Senyor Busquets, ha estat un plaer tenir-lo avui amb nosaltres. Bé. La veritat és que l'enhorabona em sembla una feina imprescindible a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí i bon Nadal.
Gràcies a vosaltres i bon Nadal a tothom.
Per cert, és la primera vegada que desitjo bon Nadal.
Ah, doncs mira, jo també.
Doncs està bé, doncs que bé haver-ho compartit. Moltes gràcies.